L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Divendres 9 de març, avui explicarem la jornada del Dia Internacional de la Dona, viscut a la Conca de Barberà com arreu del territori català, com una jornada que passarà, de fet, a la història per les reivindicacions, les manifestacions, però a més també per aquesta vaga internacional. Avui explicarem el seguiment que va tenir a la Conca de Barberà, les mobilitzacions, els actes en suport a aquest Dia Internacional de la Dona i també ens farem ressò de la mobilització que es va celebrar al vespre a Tarragona i que va congregar milers de persones que van passejar pels carrers de Tarragona reivindicant la igualtat de drets de les dones i en aquest cas també la visibilització del paper de la dona, entre d'altres moltes reivindicacions que es van viure en una jornada del 8 de març plena d'actes i que avui en parlarem aquí en aquest informatiu diari. Però a més parlarem d'altres notícies, per exemple, que a Montblanc impulsaran la prova pilot de la recollida selectiva porta a porta i els primers en fer aquesta prova seran les tavernes de la Setmana Medieval de Montblanc, que d'aquí unes setmanes, en la celebració d'aquesta festa al municipi, ja hauran de fer aquesta recollida selectiva porta per porta, en aquest cas, en els establiments, a les tavernes. Parlarem d'aquesta iniciativa, com també del projecte d'aquesta prova pilot de la recollida porta a porta que el consistori montblanquí espera poder aplicar al setembre ja en el centre històric de la capital de la comarca. Parlarem d'altres notícies perquè dos espluguines i un espluguí han participat en una cursa de Menorca, Nuri Estadella i Cristina Palau. Per la seva banda, van quedar segones de la classificació femenina d'una prova dividida en tres etapes i que avui coneixerem també i doncs en aquest informatiu diari parlant amb aquestes tres persones que són doncs corredors del Club Atlètic Esplugui. Tot plegat avui, que és divendres, també amb la mirada posada en la previsió d'actes per aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí i a la Conca de Barberà. Comencem així, doncs, aquest repàs a l'actualitat d'aquesta jornada avui, quan passen ja 9 minuts de les 11 del matí. És divendres 9 de març. Comencem.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Ahir es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i a la Conca de Barberà es van celebrar diversos actes commemoratius. En destaquem les concentracions que van tenir lloc a Montblanc al matí de dijous, una primera mobilització, una concentració davant de l'Ajuntament de Montblanc. Va ser la que va iniciar aquesta jornada a la capital de la Conca de Barberà, on la regidora Ariadna Ferrer va llegir un manifest. La primera línia de persones davant de la Casa de la Vila va estar formada per les treballadores del consistori montblanquí, que també van participar en l'aturada per reivindicar els drets de les dones. Aquesta concentració es va repetir també a les 12 del migdia, en aquest cas per primera vegada al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, on s'hi va fer una lectura pública del manifest de la campanya Veus que no veus, i aquest acte organitzat pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal va comptar amb la participació de desenes de persones. El conseller comarcal de Benestar Social, Magí Trullols, va donar la benvinguda en l'acte i la responsable del CIAT, Marta Uller, va ser l'encarregada de llegir aquest manifest. En aquest cas vam poder conversar amb Marta Uller, qui va valorar la primera edició d'aquesta lectura pública del manifest del Dia Internacional de la Dona en el cas del Consell Comarcal, i ens explicava Uller que era una aposta, un granet de sorra més en la reivindicació feminista. L'escoltem.
Doncs sí, la veritat és que ha sigut la primera vegada que des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà es convoca a lectura del manifest així obert al públic i estem contents perquè ha sigut tot un èxit i la veritat, com tu comentes, ha sigut un petitet granet de sorra que és perquè la gent es consciència i sensibilitzi una mica més per continuar aquesta lluita i no donar-ho per fet.
Pel que fa a la jornada, Uller, fent una comparativa respecte a altres anys, considerava que a la Conca de Barberà no hi ha hagut tanta diferència com sí que pot haver passat en les ciutats que han notat una implicació major de la societat en aquesta diada. Pel que fa a la Conca de Barberà, un dels motius pels quals la jornada no ha estat tan diferent és que el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, ha programat diversos actes però han estat repartits al llarg de la setmana Però, tot i això, Marta, volia considerar bé doncs, que enguany sí que aquesta mobilització ha estat major i en declaracions a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc considerar bé que, o expressar bé doncs, la seva esperança de que aquest 8 de març suposi un abans i un després.
Des d'aquí la comarca, per llàstima, la veritat és que no hi ha gaire diferència perquè bueno, des del SIAT, amb totes les activitats que hem preparat, commemoren el 8 de març, però com a vaga, com a tal, la veritat és que diguem que les activitats que hem fet avui mateix són dues i com que com a vaga, com a tal, la gent acostuma a anar més a les capitals, doncs potser no ha tingut tant ressò a quin nivell, però bueno, estem molt contentes de que s'hagi convocat una vaga i que esperem que marqui un abans i un després.
Bé, aquestes dues concentracions que es van celebrar a Montblanc pel que fa al seguiment de la vaga a la Conca de Barberà no en tenim dades, el Consell Comarcal, per exemple, doncs, no tenia constància de quin havia estat el percentatge de seguiment d'aquesta vaga internacional doncs, que ha estat impulsada per molts moviments feministes d'arreu del món, de molts països, que ahir també van fer aquesta vaga i en alguns punts doncs, es va fer en forma d'aturada al llarg d'unes hores. A la Conca de Barberà també alguns edificis han estat tenyits de color lila, és el cas de la façana del casal de l'Espluga de Francolí o la muralla de Montblanc, que doncs, a la nit al vespre, amb aquesta il·luminació de colors, aquesta jornada de dijous va tenyir les façanes d'aquests monuments doncs, completament de lila. I d'altra banda, milers de persones van sortir al carrer també ahir dijous, en el Dia Internacional de la Dona, una de les jornades més reivindicatives que es recorden dels últims anys. En el cas de Tarragona, una marxa va començar a la plaça Imperial Tàrraco i va acabar a la plaça de la Font i va ser una protesta amb un fort component feminista perquè va aglutinar sectors molt diversos de la societat i també de l'àmbit laboral. En destaquen les treballadores de la neteja que van convertir aquest Dia Internacional de la Dona en una jornada de lluita pels seus drets. Les professions més feminitzades són les més afectades per la bretxa salarial, segons Comissions Obreres i també la UGT, que és d'entre el 24 i el 37% de diferència entre els sous dels homes i les dones. Aquesta manifestació a Tarragona va ser multitudinària. Alguns mitjans doncs, han xifrat en prop de 10.000 persones doncs, la quantitat de gent que va participar en aquesta mobilització del Dia Internacional de la Dona enguany amb aquesta vaga també internacional impulsada per molts moviments feministes i que doncs, els sindicats majoritaris a Catalunya també van secundar. Aquestes són les principals notícies i reivindicacions d'aquesta jornada del Dia Internacional de la Dona que va es va commemorar ahir dia 8 de març. L'Espluga FM Ràdio doncs, també s'hi va sumar, en aquest cas protagonitzada una jornada per les dones i és que ahir a l'emissora tots els programes van sonar amb veu femenina a l'Espluga FM Ràdio amb alguns programes especials i doncs, els habituals, en aquest cas, locutades per les col·laboradores de l'Espluga Audiovisual. De tota aquesta informació de la jornada doncs, ho podeu ampliar a esplugafmradio.cat, al portal web de l'emissora. Continuem ara amb altres notícies també importants en la jornada d'avui. Montblanc serà el primer municipi de la Conca de Barberà en començar a implantar de manera progressiva la recollida selectiva amb el sistema porta a porta. Es tracta d'un sistema que ja funciona en molts municipis de Catalunya i que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà doncs, ja està fent un estudi per la implementació d'aquest mecanisme a la comarca i doncs, la Unió Europea també està exigint arribar ja al 70% de la recollida selectiva i des de la comarca fa temps que s'està plantejant aquest mecanisme al porta a porta com una de les solucions més viables per millorar aquesta xifra. De fet, el regidor del conseller, volíem dir, de Medi Ambient del Consell Comarcal, Josep Amill, destacava fa uns mesos a l'Espluga FM Ràdio aquesta iniciativa de que el Consell ja està estudiant aquestes mesures. L'escoltem.
Perquè se'ns acaba el contracte que tenim ara de residus, el Consell està fent un estudi del porta a porta i quines conseqüències podria tindre amb una empresa especialitzada i quan tinguem l'estudi llavors es decidirem segurament pel porta a porta, però com que hi ha diverses variants, a veure de quina manera ho fem, si ho fem a tot arreu, si només ho fem als pobles més grans, perquè els petits, com hem dit, ja fan una bona recollida selectiva, i llavors, doncs, però l'ambient del Consell dels pobles és anar al porta a porta, que sembla que sigui la recollida que es fa més ben feta, però esclar, això porta problemes, perquè hi ha d'haver inspecció, hi ha d'haver sancions, hi ha d'haver una sèrie de coses, perquè si es fa, s'ha de fer ben fet.
I avui tornem a parlar del porta a porta perquè l'Ajuntament de Montblanc, com els dèiem, ha volgut encapçalar la proposta i la primera prova es farà durant la Setmana Medieval d'enguany. El ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat aquest dimecres el canvi de l'ordenança fiscal que té a veure amb l'ocupació de la via pública per instal·lar tavernes durant la festa. Aquesta ordenança recull que aquelles entitats sense ànim de lucre que vulguin muntar una taverna tindran una bonificació del 40% en la taxa d'ocupació de la via pública sempre que abans doncs, un informe del Consell Comarcal ho avali. Aquest informe recollirà les bones pràctiques d'aquesta taverna en matèria de recollida selectiva. Per fer-ho es repartiran cubells individuals per cada establiment per poder fer de manera correcta la recollida i una empresa especialitzada s'encarregarà de fer aquest seguiment. Així ho va explicar el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montblanc, Joan Caselles, en el ple d'aquest dimecres.
Com que volem avançar cap a aquest model de porta a porta, una de les possibilitats que hi ha és que ara ja per la Setmana Medieval, que realment no hi ha cap mena de recollida selectiva i tenim algunes queixes, doncs començar a canviar el model. Això significarà el següent, que totes les tavernes tindran contenidors dedicats, que és a dir, cada taverna tindrà els seus propis contenidors i, per tant, doncs, aquella imatge del vespre de piles de contenidors en les illes, doncs intentarem evitar-la i per altra banda que les tavernes realitzin ja la funció de fer la recollida selectiva. Tot sabem
que ho explicava Joan Caselles, regidor de Medi Ambient del Consistori, i pel que fa als bars i restaurants que també ocupen la via pública per ampliar el seu negoci durant la Setmana Medieval, se'ls aplicarà una bonificació en aquest cas del 10% si fan bé la recollida selectiva. S'ha escollit la Setmana Medieval per fer aquesta prova perquè és un dels moments de l'any en què Montblanc augmenti més la recollida de brossa. Ho fa fins a 20 tones més respecte a la resta de l'any. Però això no és tot només en aquest projecte del porta a porta perquè és un primer pas, però des del Consell Comarcal a Montblanc ja els han proposat de fer una primera prova pilot del porta a porta a les cases del centre històric del municipi a partir del setembre, així també ho va constatar el regidor de Medi Ambient de Montblanc. La proposta va rebre la unanimitat de totes les forces polítiques que creuen que és una bona mesura per augmentar l'índex de recollida selectiva i evitar que s'encareixi encara més el rebut de les escombraries per als ciutadans. Joan Caselles explicava així aquesta iniciativa d'impulsar una primera prova pilot de la recollida selectiva porta a porta.
I el que farem ara doncs, és començar ja per la Setmana Medieval. Tenim idea de continuar amb altres àmbits. Des del Consell Comarcal ens demanen que potser a partir del setembre es podria fer una prova pilot al Centre Històric de Montblanc. Nosaltres amb l'alcalde hem dit que endavant, que estem disposats a acceptar aquest repte. És un repte difícil, però trobem que és engrescador i per això doncs, avui hem presentat aquesta petita modificació en les ordenances.
Veurem quina trajectòria segueix aquesta prova pilot. La seguirem de prop perquè, com els dèiem, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà té per objectiu també incrementar aquest percentatge de recollida selectiva i, de fet, doncs, l'eina que està plantejant és aquesta recollida porta a porta que ara doncs, entrarà a Montblanc mitjançant aquesta prova pilot, però que després la resta de municipis de la comarca podrien rebre ja aquest mecanisme. Ho seguirem. No deixem de banda el ple de l'Ajuntament de Montblanc perquè també ha aprovat aquest dimecres una modificació del pla general del municipi que prohibirà la instal·lació de bars musicals, pubs i discoteques a l'interior del recinte emmurallat de la vila. L'any passat l'Ajuntament ja va aprovar suspendre durant un any els canvis de titularitat de llicències d'aquest tipus d'establiments. Llavors havia tancat el darrer pub que quedava obert al centre històric i amb aquesta mesura l'Ajuntament va evitar que pogués canviar de mans. Ara, un any després d'aplicar aquesta mesura, s'ha fet un pas més i s'ha aprovat modificar aquest pla general del municipi perquè hi consti que no es podran fer canvis de titularitat de bars musicals, pubs i discoteques dins de la zona pèrica al centre històric de Montblanc, tenint en compte que ara no n'hi ha cap d'obert, efectes pràctics, la mesura tanca la porta, per tant, a obrir-ne algun de nou. Continuem ara amb altres notícies d'aquesta jornada. Som-hi. Una nota informativa ràpida. L'Escola Badruna de l'Espluga viurà aquest divendres una jornada de portes obertes que enguany inclourà activitats a les aules perquè els pares i mares puguin conèixer els projectes que es desenvolupen al centre escolar. La jornada pedagògica oberta a les famílies començarà a les 3 de la tarda i transcorrerà per diverses aules de l'escola. Els pares i mares tindran una aproximació a les iniciatives dels cursos d'educació primària. A partir de les 5 de la tarda es farà una visita a les instal·lacions de l'Escola Badruna i a les 6 una xerrada sobre les preinscripcions escolars.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. De l'Espluga i la Conca al 107.4.
I en l'informatiu d'avui també parlem d'esports perquè dues espluguines i un espluguí van participar a l'Èpic 360 Camí de Cavalls, una cursa que es va fer a Menorca i que doncs, va ser el passat cap de setmana i han obtingut, déu-n'hi-do, uns bons resultats i avui en volem parlar amb ells, amb la Cristina Palau, la Núria Estadella i el Jordi Gil. Molt bon dia.
Hola, bones.
Bon dia.
Bon dia.
Expliqueu una miqueta en què consistia aquesta cursa i el per què. Per què vau decidir participar-hi?
A veure, el meu cas, jo i la meva família anem a Menorca els estius i vaig sentir-ne parlar, em vaig informar molt bé i va ser quan me vaig apuntar al Club Atlètic de l'Espluga. Vaig dir, començaré a entrenar i si algun dia ho puc fer, doncs ho faré. Sempre pensant que ho volia fer. L'any passat ho vaig fer per primera vegada amb un noi de Tarrés, amb el Jordi Arbós. El Jordi Arbós és un crac, bueno, del córrer i el coneixem tothom, i jo vaig pensar, ho provaré, i ens va anar molt bé. I aquest any hem tornat a repetir, ells també s'hi van apuntar, amb un sorteig, i els hi va tocar les inscripcions. Sí. I hem pogut anar-hi els tres.
Això, Cristina i Nuri, ens ho explicava, participeu una miqueta, teniu l'interès i de rebot, no?, amb aquestes inscripcions que us van tocar i participeu. Com heu viscut aquesta experiència?
Bueno, ha estat genial perquè la filosofia de la cursa és per parelles, és per parelles i llavors no et pots separar 30 segons de la parella, per tant, quan un té necessitats d'acordar-se un cordó, quan una té una pedreta o senzillament doncs ha de fer les seves necessitats, doncs l'altre ha d'estar al costat, no? I si et fa mal l'esquena, doncs l'altre també li fa mal perquè ha de ser per parelles, no? Amb molt companyerisme.
I com ho has viscut, Cristina?
Bueno, jo ha sigut fantàstic. La veritat és que ha sigut una passada, perquè nosaltres anàvem al propòsit d'acabar-la, de sentir-nos bé, de que el cos ens respongués bé. No havíem fet mai una cursa de 3 dies seguits, corrent una mitja de 33 quilòmetres al dia. I, bueno, va passar el primer dia, vam arribar a meta, vam fer el segon, també, i el tercer va ser com rodar. Vam fer 37 quilòmetres 700, com si no... Bueno, com les cames no et feien mal. No?
El bonic de la cursa, d'aquesta cursa, és que és en tres etapes. L'Èpic 360 són tres dies corrent i el bonic és això, que es fa en parella. És una cursa que n'hi ha poques com aquesta, són tres dies corrent per la illa de Menorca, que és espectacular, i en parella.
I l'organització és una passada. Vull dir, et cuiden, et mimen...
Clar, sense desmereixer l'speaker, no? Que és l'animador, que el tenim des de començar fins a acabar, que sempre té paraules boniques a dir-te, una mà per, i una abraçada, no? La rebuda... I bueno, l'últim dia ens va enganxar tot el dia de pluja i ell mullat igual que nosaltres, vull dir, amb nosaltres i per nosaltres.
I la gent que coneixes. Vull dir, durant la cursa no tens un rival, tens... Un company.
L'emblema de la cursa és el primer dia i vas i no coneixes a la gent i tens desconeguts. El segon dia et fas una mica amics ja de la gent i el tercer dia és una gran família i ho aconsegueixen perfectament, sí. Perquè t'hi sents. Te sents una família, coneixes els competidors, coneixes, te fas amics, te passes els telèfons, segueixes el Facebook a la gent, t'ajudes i és el bonic d'aquesta cursa.
Això, expliqueu-me, abans ho dèieu una miqueta de passada, quines són les característiques tècniques d'aquestes tres etapes, el recorregut final de quan és?
El recorregut total són 105 quilòmetres en 3 dies, en 3 etapes. Normalment nosaltres hem fet l'experience, que hi ha tres modalitats. Hi ha l'experience, que és la curta, fas els 105 quilòmetres. Després hi ha l'Epic 360, que són tot el tomb a la illa, que són 165 quilòmetres. I fas la, hi ha una altra modalitat, que és en mountain bike, que són quasi 200 quilòmetres. Nosaltres hem fet la part curta i estem animats a igual algun dia fer la part més llarga. A veure.
Això vol dir que enguany ha anat bé. Els resultats, per posar sobre la taula una miqueta les classificacions, com han estat?
Nosaltres vam tenir de la general, de totes les modalitats, les 17, i en femení, les segones.
Som segones.
Bueno, increïble. Bueno,
no ens podem creure.
Clar, això és molt bo, però si no en sabem les característiques d'aquesta cursa, és un molt, molt bon resultat.
Per mi sí. Sí, és clar, és que som segones, puges a pòdium, vull dir, ets segona de
totes les dones que hi havia, de totes les categories, de totes les dones vam quedar les segones, que les primeres eren unes suïsses que ens tenien al llum, bueno, molt a lluny.
Tenien 2 metres d'alçada i unes cames llargues com pals. I després anàvem nosaltres.
I el temps ho vam fer molt bé. El temps que vam fer va ser molt bo, molt, molt. En el meu cas, l'any passat ho vaig fer millor que aquest. L'any passat anàvem al Jordi Arbós, ens havíem entrenat molt i vam quedar tercers de la general. I aquest any vaig anar amb un noi de Menorca, amb un company d'allà, però que no havíem corregut mai junts. I vam quedar 600, vull dir que també molt bé. 600 de la general, vull dir que estem supercontents. Et dono un subidon que encara estem a Menorca en altres, però molt bé, molt bé.
Clar, perquè el Jordi em deia, l'any passat la vaig córrer, per tant ja té un precedent. No sé si vosaltres teniu algun precedent, sou habituals de les curses, no? Sí, entreneu molt?
Nosaltres sortim a córrer, podem dir que de curses en fem ben poques, en fem 2 l'any com a molt, i fem curses de mitges de muntanya, que són uns 21-22 quilòmetres. D'aquestes curses no havíem fet mai, però et puc assegurar que estàvem superben informades, sabíem tot el que teníem que fer i el Jordi ens va guiar molt bé, molt. Vull dir, teníem molt ben pautat la cursa.
És que els hi vaig dir que veniu, fareu, l'experiència que traureu serà superpositiva, sortireu encantades, vull dir, és que t'emportes un record que jo crec que pocs te'n pots emportar com aquest.
Clar, perquè les característiques tècniques de la cursa de per si ja són complicades, no estem parlant d'una distància curta, 3 etapes i després el que dèieu, el fet de participar-hi per parelles. És complicada aquesta compenetració? Com hi heu fet front?
Bueno, nosaltres és que portàvem ja 6 anys corrent juntes, la Cristina i jo, i 6 anys que ens coneixem, que sabem la cara que posa cada una, llavors quan t'has de retirar o quan has d'avançar. Llavors no som molt competitives, totes dues, i el que sí que som com a formiguetes, no? Pum, 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 i això era el nostre objectiu, no? Guanyàvem si acabàvem, i realment hem guanyat perquè l'hem acabat, que era el nostre objectiu.
Cristina, subscrius les paraules de la Nuri?
Sí, jo vaig dir que aquesta cursa, si tenia que anar-hi, tenia que anar-hi amb ella, o si no, no me la plantejaria. Vull dir, o amb l'Espluguina, Nuri, o no.
Clar, ara ens està, el Jordi també ho deia, ja ens estem plantejant de cara a l'any vinent. D'una banda, no sé si repetireu amb aquesta cursa, o ja teniu altres cites posades en el calendari que com a mínim ja us heu marcat o us heu mirat?
Bueno, el mes que ve teníem una cursa, que és una de les primeres que ens havíem apuntat, no? Que és aquí a Morera de Montsant, i és de muntanya, una mitja marató més o menys de muntanya.
Però algú buscarem. Sí, algú buscarem. I que sigui una mica més llarga. Buscarem, passarem cap a...
El lado oscuro.
I Jordi, en el teu cas, no sé quin és el calendari que preveus per davant.
Bé, en tinc diverses pensades també, però tots són mitges maratons. Al juliol tinc un cap de setmana que vull anar a Aigüestortes, que segurament intentaré fer la meva primera marató de muntanya. No sé com anirà, perquè m'ho he de preparar i no sé si tindré temps. I amb les ganes de tornar a Menorca, jo crec que hi tornaré.
L'any que ve farà la llarga, el Jordi.
Doncs us seguirem la pista de tres espluguines, el Jordi, la Cristina i la Nuri, que participen doncs, en aquestes curses. Avui ens hem fet ressò d'aquesta de Menorca. i us desitgem que aquest calendari el aneu omplint a poc de curses i que doncs, ens les vingueu a explicar aquí a l'Espluga FM Ràdio. Moltes gràcies als tres.
Gràcies.
Bé, doncs continuem l'informatiu d'avui, divendres 9 de març, i el que volem fer és conèixer recomanacions per aquests dies a la Conca de Barberà. Fem el repàs molt ràpid a l'agenda cultural per aquests dies. Per exemple, comencem destacant-vos aquesta jornada de portes obertes a l'Escola Badruna Mare de Déu del Carme a l'Espluga de Francolí aquesta tarda a les 3. Us ho comentàvem abans en l'informatiu. També avui a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí a 6:15 de la tarda el conte per l'empoderament de la dona, la princesa i el pirata. Aquesta proposta inclosa en els actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona que impulsa el CIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal, a Montblanc, presentació del llibre El Cavaller Floyd. Serà, en aquest cas, al Museu Comarcal de la Conca de Barberà a 8:15 del vespre, una presentació a càrrec també de l'autor d'aquest llibre, Genís Cinca, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, el president del Museu, Josep Comís, i Laura Sandrós, que és promotora cultural. Més propostes al documental sobre l'1 d'octubre i debat sobre la República, aquest acte de record del referèndum de l'1 d'octubre a Sarral. Avui a 8:15 del vespre a la sala recreativa, aquesta proposta que impulsen els comitès de defensa de la República de la Conca de Barberà. I demà dissabte, trobada d'aules de sons, Tastet 2018 a Montblanc. A partir de les 10 del matí, la trobada de les aules de sons amb tallers i també la presentació, com han sentit abans, d'una nova peça musical per l'Àliga de Montblanc. Més propostes per aquest dissabte també, 10 de març, a 7:15 del vespre es presentarà a Montblanc el mitjà cooperatiu La Directa, una presentació que porta per títol El periodisme com a eina de transformació. Es farà a 6:15 a l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà, a l'Empel, al carrer de la Muralla de Santa Tecla, número 35. Intervindran Elia Olivan, Jordi Sans i Joan Pons, que són membres tots ells de La Directa. Més propostes també a Montblanc. Aquest cap de setmana és el torn del concert del cicle El Caliu, de cantautors del territori que arriba a Montblanc després d'haver passat per l'Espluga de Francolí i per Valls. En aquest cas, amb les actuacions musicals de Elena Volpini, Susanes i El Variable. Serà a les 8 del vespre d'aquest dissabte al Centre Cultural de Sant Jordi de Montblanc. Sessió de zumba gratuïta a Santa Coloma de Caral aquest diumenge en motiu del Dia Internacional de la Dona. Són actes commemoratius que s'allarguen durant aquesta setmana. I a l'Espluga de Francolí, conferència Beneficis Saludables del Cant, una proposta que es farà a les 12 del migdia d'aquest diumenge a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga de Francolí i que organitza la Coral Espluguina. Una conferència a càrrec de la doctora Cori Casanova, que és llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomada en Foniatria per la Facultat de Medicina de la Universitat de París i també ha obtingut el grau superior de cant al Conservatori Municipal de Barcelona. Farà aquesta conferència sobre els beneficis saludables del cant. I les darreres propostes, també projecció de la pel·lícula infantil Paddington 2 a Montblanc, aquest diumenge a les 5 de la tarda. Les batalles hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem ferit que estimàvem, hem donat el cor en va, hem vist fer-se gran el pare sense poder evitar. Desitgem, de vegades desitgem vida diferent. Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey, encara tenim temps de fer allò que volíem quan somiàvem de petits. Oh, hey. Veiem aquesta alegria, aquest missatge d'esperança del Joan Rovira, d'aquest Encara tenim temps, que és l'àlbum que, per cert, doncs ha aconseguit el Premi Enderroc per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2017. Encara tenim temps. Joan Rovira recollia aquest dimecres aquest premi dels Enderroc, per exemple, amb cançons com la que hem escoltat, Encara tenim temps, que dona títol a aquest àlbum, però també d'altres que segur que coneixeu, Big Bang, Llumins, Lo meu riu, Balla descalç, entre moltes d'altres. Doncs els dèiem que amb aquest esperit positiu el que fem aquest divendres és repassar-vos les propostes del dia d'avui a l'Espluga FM Ràdio. A les 12, el programa de difusió cultural de l'emissora amb Jordi Robert. Una setmana més, propostes culturals del Camp de Tarragona, que coneixerem al punt de les 12 del migdia amb entrevistes als organitzadors, el repàs dels actes culturals del món del folklore a les nostres comarques. Al punt de les 5 de la tarda, la remissió del programa musical La clau del pop, amb Izan Puente i Jofre Majoral. A les 8, avui és el dia del Sorollari, amb el Sergi Esparza, aquest programa de difusió musical, podríem dir també de propostes del repàs, per exemple, de l'agenda musical de les nostres comarques de Catalunya, conèixer. És a dir, un descobriment musical avui, un divendres més a les 8, amb el Sergi Esparza i les seccions també habituals, com el Crec de la Setmana, una de les més destacades del programa, amb les entrevistes a alumnes, a professors també i professores de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga de Francolí. Això serà a les 8, seguit a les 9 pel repàs del dia en un minut i un conte infantil en anglès amb Jill Haywood a la Storytime. I com que és divendres, a les 11 de la nit, una nova sessió dels DJs, doncs que cada divendres ens aporten una hora de música a l'Espluga FM Ràdio. Avui, divendres 9 de març, és el cas del DJ local Minitax. A les 11 de la nit, una nova cita amb la música electrònica. I també, com saben, a les 11, a les 3 i a les 7 del vespre, de dilluns a divendres, els informatius de l'Espluga FM Ràdio, que avui tanquem aquí. Tanquem el repàs a l'actualitat.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
Per sobre ja del punt horari de dos quarts d'aquest divendres 9 de març, aquí acabem el repàs de l'actualitat, però segueix a esplugafmradio.cat, al portal web de l'emissora i en les properes edicions dels informatius d'aquesta casa, també al cap de setmana a la 1 del migdia i a les 7 del vespre. Un dia més, gràcies per la vostra confiança, que gaudeixin d'aquesta jornada i també del cap de setmana. Fins aviat, ens retrobem.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. Més informació a esplugafmradio.cat.
Som el mitjà de comunicació que més creix a les xarxes socials. I tu? Ja t'hi has sumat? esplugafmradio.cat. La comunicació local t'apropa tot el que passa al teu entorn. A la Conca de Barberà, escoltes l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Cada dia t'expliquem el que passa al teu voltant. Fixem la mirada en els nous projectes, els resultats, les opinions i els successos. A la ràdio, al web i a les xarxes socials, allà on vulguis, l'Espluga FM Ràdio.
Sents que acabes de tocar la felicitat amb la punta dels dits i vols cridar-ho als quatre vents? La comunicació és vital. Som tendència a les xarxes socials. Serem allà on vulguis. esplugafmradio.cat.